Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
La proposta d'ampliació del Parc Natural dels Ports pretén convertir aquest espai en un parc ecohistòric de la Batalla de l'Ebre. Després de 2 anys i mig de treball, GPEC i una comissió cívica formada per ciutadans, alcaldes i entitats del territori han afegit la protecció dels valors històrics en aquest projecte que s'enviarà a la Generalitat en un termini d'un mes i mig. El membre de la comissió cívica del projecte del Parc Ecohistòric de la Batalla de l'Ebre, Albert Pujol, explica quins són els objectius d'aquesta entitat.
Quin és el nostre objectiu com a comissió cívica? Pues, la veritat és informar a la ciutadania, conjuntament amb els ajuntaments que ens ho demanin. Som una eina que ens han posat a disposició de tots els ajuntaments perquè ens demanin fer algun tipus de xerrada, perquè no sigui només l'ajuntament qui informi, sinó que hi hagi una sèrie de gent que tenim expertesa pues, en temes de gestió de natura, com tenim a la comissió, com tenim en temes de gestió de l'economia del coneixement o en temes geològics, per exemple. I el que volem és això, és explicar la importància de tindre un parc natural a les dues comarques amb aquesta ampliació i, sobretot, una cosa que fins ara, diguem, els ajuntaments del GPEC havien fet, que és la captació de suports per part d'aquestes entitats, empreses de les dues comarques. I quina és la nostra fita? Pues ara, actualment, hi ha al voltant d'una cinquantena i ens agradaria a final de 2022 pues arribar a un centenar.
Segons ha explicat també Albert Pujol, membre de la comissió, es tracta d'una aposta única a Catalunya que combina la protecció de valors naturals, històrics i culturals.
Però nosaltres volem anar més enllà i és argumentar a la Generalitat que hi ha molts altres elements que són igual d'importants com poden ser el llarg de, diguem, de base d'un parc natural, que és la preservació de la natura, com són tot el tema socioeconòmic. Volem preparar la ciutadania perquè quan arribi aquesta ampliació estiguem preparats per aprofitar-la. I sobretot també volem jugar amb un aspecte que fa que aquesta ampliació sigui única a Catalunya i que és tot el fet de la memòria, perquè aquesta zona que es vol demanar és la memòria de la Batalla de l'Ebre, és una zona molt important que preservar-la de manera natural també farà que preservem els espais de memòria d'aquest fet tan tràgic i tan rellevant per a la història del país.
De moment, ajuntaments com el de Pinell de Brall, Corbera d'Ebre, Miravet, Benissanet, Ascó i Móra d'Ebre ja han mostrat el seu suport envers aquesta proposta. També s'hi han afegit entitats com la Denominació d'Origen Terra Alta, el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre o l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta. La voluntat és arribar al centenar d'adhesions a finals d'any. Per això, el president del GPEC, Xavier Jiménez, ha explicat que la proposta d'ampliació segueix oberta a que altres ajuntaments també s'hi sumin.
Ara el que fem és, en aquell sector on els municipis estaven més convençuts, consolidem una proposta, però la proposta pot ser la proposta d'inici perquè s'inici un expedient d'ampliació i que es pot ampliar amb altres sectors que inicialment no es presenten, però que durant el procés de l'ampliació del parc es poden anar incorporant. Nosaltres volem, una vegada presentada la proposta a la Generalitat, seguir parlant amb els altres ajuntaments, altres sectors, que també podrien considerar d'ampliar o d'entrar o d'ampliar, perquè de l'ampliació del parc que proposàvem hi havia alguns ajuntaments que entraven de nou al Parc Natural, com són tots aquests que ara s'apunten i que presentarem la proposta, com alguns que ja estan al Parc Natural i proposàvem d'ampliar la seva superfície. No? Per tant, serà un inici d'un projecte d'ampliació, però que nosaltres volem seguir treballant perquè tots aquests ajuntaments que vulguin puguin ampliar la superfície que ara tenen al Parc Natural. No? Per tant, doncs, ho considerem com un inici d'una possible ampliació que pot anar més enllà del que presentarem a la Generalitat en un mes i mig.
I és que la feina feta per la Comissió Cívica se suma a la que ja ha fet el GPEC, que ha treballat amb una proposta d'ampliació centrada en la preservació dels valors mediambientals. La Comissió, per la seva part, ha afegit els factors culturals i històrics que es troben a la zona i que poden representar, segons ha explicat el president de GPEC, Xavier Jiménez, un fet diferenciador a les comarques ebrenques.
És una zona espectacular pel que fa al punt de vista paisatgístic i ambientalment, d'espècies, d'hàbitat, és espectacular, ¿vale? Però té l'espectacularitat també dels factors culturals. Per tant, quin és més important? Hosti, es complementen. Pel que fa als aspectes culturals i històrics, són únics, perquè en cap lloc més de Catalunya hi ha tanta concentració, tant d'infraestructures lligades a la Batalla de l'Ebre o a la Guerra Civil, com fins i tot doncs, el sentiment que hi ha allà dipositat. No pensa que allà tenim encara molts soldats que estan dispersos per la serra. Tu, qualsevol obra que fas a la serra Pàndols i Cavalls trobes ossos. Per tant, acaba sent un lloc quasi bé que hauria de ser preservat per la memòria de la gent que va morir, no? Per tant, tenim les dues vessants, la històrica cultural i l'ambiental. Però l'ambiental no la podem obviar, perquè el parc natural acaba incorporant llocs d'interès ambiental. El que passa és que aquí, a més, tenim el d'interès cultural, no?
Segons el president de EGPEC, Xavier Jiménez, aquesta modificació del parc natural podria ajudar a dinamitzar la zona amb projectes més sostenibles i representaria una oportunitat de futur per a la població.
Per tant, seria una forma de preservar Serra de Pàdols i Cavalls de les amenaces, és la creació del parc natural. De fet, surt el parc natural com una necessitat del territori per preservar aquests espais, no? Espais que estan contínuament amenaçats i que arriba un moment que es diu, escolta, anem a preservar-los per sempre més, no? I a més, hem de tenir en compte una altra cosa. Els parcs naturals, a banda d'eines de preservació, són eines també de dinamització socioeconòmica, no? Són eines que el que et fan és valoritzar un territori, fer que la gent el vulgui conèixer, crear expectatives econòmiques, que la gent hi va i, per tant, doncs, tens possibilitat de crear negocis de restauració, d'hospedatge, d'activitats, és el que passa amb els parcs naturals. Esdevenen eines de dinamització, no? I això, per exemple, la comarca de la Ribera d'Ebre n'està necessitada d'aquestes eines.
Aquesta visió està compartida també per l'alcaldessa del Pinell de Brall, Eva Amposta, que ha destacat que l'ampliació d'un parc natural pot comportar una sèrie de beneficis al conjunt del territori.
Està més que demostrat i es pot mirar en dades, no?, tots els indicadors que hi ha als territoris on hi ha un parc natural, no? Estos indicadors en dades molt positives per això, pel creixement socioeconòmic, però no per qualsevol creixement, sinó que al final s'han acabat concretant propostes a tots aquests municipis o inclús a l'entorn, no? que evidentment han afavorit la vida als pobles, com és tot el que seria tota aquesta proposta vinculada a l'agricultura i als parcs naturals, les qüestions de ramaderia, però també tot està vessant, no?, del turisme sostenible, que ara mateix també està treballant dintre el parc natural dels ports, per exemple, allotjament, celles... Clar, totes aquestes propostes encaixen perfectament en una filosofia de protecció.
En aquests moments, el Parc Natural dels Ports té 35.050 hectàrees, les quals es troben repartides entre les comarques del Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta. En canvi, no s'inclou la comarca de la Ribera d'Ebre. El projecte d'ampliació pretén així revertir aquesta situació i afegir espais naturals d'aquesta quarta comarca de les Terres de l'Ebre. La proposta es presentarà en un termini d'un mes i mig al govern, després que s'hagi treballat de forma conjunta en els últims 2 anys i mig. La previsió dels impulsors del projecte, però, és que s'avanci en els pròxims mesos i sigui una realitat abans d'un any.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va invertir 81,1 milions d'euros l'any passat a les Terres de l'Ebre, dels quals 9 milions i mig s'han destinat a actuacions com la prova pilot del cultiu de kiwi a la Ribera d'Ebre amb 210.000 euros, la millora de la xarxa viària dels ports amb 411.000 euros, actuacions per frenar la regressió del Delta de l'Ebre o les actuacions d'emergències a Alcanar després dels aiguats de l'1 de setembre amb 230.000 euros. La resta, 71,6 milions d'euros, s'han repartit amb ajuts als diversos sectors, 55 milions dels quals vinculats a la DUN. També s'han invertit 2,3 milions d'euros a la depuradora de Ribarroja d'Ebre i 4,9 milions d'euros per a les guardes de les bases del Delta. Finalment, també s'han destinat 940.000 euros a la lluita contra el caragol Massana. El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, implantarà la recollida de residus porta a porta adaptada per als grans productors. Així, després de la implantació del porta a porta a Paüls i Benifallet i de l'ampliació de la recollida de la fracció orgànica al Canà Platja i a les urbanitzacions de l'Ametlla de Mar, el següent pas és la introducció d'un porta a porta comercial a la zona litoral. Una actuació subvencionada parcialment per l'Agència de Residus de Catalunya amb un cost previst de 236.000 euros i amb un finançament atorgat de 74.000 euros. Segons ha explicat el president del COPATE, Xavier Faura, l'objectiu d'aquest nou servei és facilitar als grans productors la recollida de la fracció orgànica. D'aquesta manera, es vol aconseguir més quantitat i qualitat, és a dir, reduir la taxa d'impropis, la qual cosa permetrà incrementar l'import de retorn del cànon de residus. I és que aquest nou servei de recollida porta a porta permetrà millorar la taxa de recuperació de la fracció orgànica, tant en quantitat com en qualitat. Així, es reduiran els impropis i es facilitarà l'accés a la recollida selectiva al sector de la restauració, oferint-los un servei adaptat a les seves necessitats. Pel que fa als municipis que s'adheriran a aquest nou servei són el de Sant Jaume d'Enveja, l'Aldea, el Canal, Ampolla, Amposta, el Perelló, la Ràpita i Camarles. En total, el servei s'implantarà en una primera fase en 250 establiments, bàsicament dedicats a la restauració, és a dir, restaurants, bars, cafeteries, hotels i càmpings, on es distribuiran cubells de diferents capacitats en funció de les necessitats de cada gran productor. També la freqüència de recollida s'adaptarà a les necessitats del sector. A més, els cubells subministrats als grans productors portaran un xip, la qual cosa permetrà identificar a l'usuari. D'aquesta manera, es promou la corresponsabilitat, es garanteix el control d'ús i es pot permetre l'establiment de sistemes fiscals que introdueixen el pagament per generació. Segons un estudi de l'Institut Cerdà, els restaurants, bars, cafeteries i activitat del sector de l'alimentació són les activitats que realitzen una major aportació a la generació de residus municipals de Catalunya. Així, un restaurant tipus produeix 15,5 tones de residus l'any, que és l'equivalent a la generació de 10 habitatges. Per tant, totes les actuacions encaminades a la millora de la recollida del sector de la restauració poden tenir un gran impacte en l'assoliment dels objectius de recollida selectiva. El Consell Comarcal del Baix Ebre sol·licitarà una subvenció a l'Institut Català de l'Energia en el marc de l'estratègia SolarCat, que té com a finalitat donar suport als consells comarcals per a la creació i funcionament d'oficines de l'impuls a la transició energètica amb l'objectiu de col·laborar en la planificació i el disseny comarcal de la implantació de les energies renovables a Catalunya. La previsió del Consell Comarcal del Baix Ebre és posar en funcionament l'Oficina Comarcal d'Impuls a la Transició Energètica el pròxim mes de setembre, una oficina que comptarà amb un tècnic i serà coordinada per l'Agència d'Energia del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE. L'Oficina Comarcal d'Impuls a la Transició Energètica s'estructura en quatre eixos: foment de projectes público-privats, impuls i suport al sector públic, suport al teixit empresarial i a la ciutadania i millora de la governança. Així, entre les actuacions previstes s'inclou potenciar i difondre les comunitats energètiques, establir criteris territorials per implantar l'energia fotovoltaica, promoure la substitució de calderes convencionals per calderes de biomassa, propostes per a la millora de la climatització, definir l'estratègia d'implantació i manteniment d'una xarxa de recàrrega de vehicles elèctrics i formació a empreses i comerços sobre contractació elèctrica. Aquest dilluns i dimarts 4 i 5 d'abril estarà tallat el tram de la Via Verda comprès entre el pavelló de Roquetes i Tortosa. El vicepresident del Consell Comarcal del Baix Ebre i alcalde de Roquetes, Ivan García, explica que es tracta d'unes obres de millora de l'amplada i del fer d'aquest tram de la Via Verda.
Des del Consell Comarcal, dins de l'obra que s'està fent entre Roquetes i Tortosa, d'adequació de la Via Verda, el 4 i 5 d'abril estarà la circulació tallada en aquest tram perquè s'ha de fer la demolició del ferm i l'anivellament per a tornar a fer el nou ferm i en més amplitud, que s'amplia més d'un metre gran part d'este tram. L'altra part de l'obra, que era la plantada d'arbres, ja està feta i la instal·lació dels punts de llum ja estan fets els solaments i està preparat, només ja falta ficar les lluminàries. La previsió, si tot el material arriba, perquè com tots sabem estem en problemes de subministrament de material, la previsió que hi ha del Consell Comarcal és poder-ho inaugurar cap al 14 d'abril, sempre i quan l'obra pugui estar acabada, si no s'haurà de posposar. Però sí que dilluns i dimarts hi haurà afectacions importants perquè este tram estarà completament tancat i bueno, des d'aquí demanar disculpes a la gent que l'utilitza, però bueno, hem d'entendre que és una cosa per a millorar.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Òmnium Terres de l'Ebre va otorgar aquest passat dissabte 2 d'abril el reconeixement a la trajectòria professional docent a Dora Cervelló Seró per la seva tasca en l'ensenyament i la defensa de la llengua catalana. El Premi d'Òmnium Neus Gràcia, que arriba a la seva sisena edició, va néixer per reconèixer una de les sòcies d'Òmnium Neus Gràcia que durant la dècada dels anys 70 va iniciar els cursos de català per a docents. Amb aquest reconeixement, la Junta Territorial d'Òmnium vol reconèixer el paper tan important dels docents en la preservació i l'estima de la nostra llengua. Un any més, Òmnium Terres de l'Ebre també organitza l'entrega de premis de narrativa escolar, enguany amb el nom Tastets i Especials 2022. Amb la col·laboració del Consorci per la Normalització Lingüística, s'editarà també el llibret amb les obres de tots els guanyadors. Tres de les varietats de la marca de mel ecològica Múria Bio de l'empresa del Perelló Mel Múria, dedicada al món de l'apicultura des de l'any 1810, han estat guardonades en l'edició 2021 del Premi Internacional a la millor mel ecològica Bio al Miel. Així, Mel Múria ha aconseguit una medalla d'or i dues de plata per a les mels ecològiques Múria Bio. Concretament, la varietat de muntanya ha aconseguit alçar-se amb una medalla d'or a la categoria de les mels poliflorals, mentre que les varietats d'espígol i taronger, de la categoria de mels monoflorals, han estat premiades amb dues medalles de plata. Aquest nou reconeixement internacional en l'entrega de premis que s'ha celebrat de manera recent a Bologna, Itàlia, consolida el lideratge de les mels ecològiques de Múria Bio arreu del món. Aquesta 14a edició del Premi Internacional Bio al Miel ha comptat amb la participació de 195 mels procedents de països com Grècia, Itàlia, Romania, Sèrbia, Eslovàquia, Eslovènia o Espanya, entre d'altres. Cal recordar que recentment Mel Múria ha presentat de la mà de la PFC Catalunya i Espanya la primera mel de flors provinent de boscos certificats en gestió forestal sostenibles d'Europa i la primera que s'exporta a nivell mundial. El sector turístic de la Costa Daurada encara amb optimisme aquesta Setmana Santa i apunta que el ritme de reserves és bo. El Grammy confia a recuperar aquesta temporada les xifres similars a les d'abans de la pandèmia, quan van registrar 20 milions de pernoctacions. Des de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona han assenyalat que per Setmana Santa obriran la totalitat dels càmpings i també apartaments dels seus associats i entre un 75 i un 80% dels establiments hotelers. La seva presidenta, Berta Cabré, ha dit que comencen la temporada amb molta il·lusió i energia i que Setmana Santa és el tret de sortida d'un any que ha dit que s'espera recuperar pernoctacions properes a les del 2019.
Aquesta Setmana Santa la comencem amb molta il·lusió, amb molta energia i amb moltes ganes. És un moment de recuperació important i un tret de sortida en un any en què el sector és optimista pensant que podrem recuperar xifres properes al 2019. No sé si atrevir-me a dir les del 2019, però properes al 2019. Sabeu, perquè ho hem presentat en el passat, que el 2021 ens vam quedar al 50% i per tant encara estàvem molt lluny d'aquesta recuperació. I per tant, aquest any 2019 sí que, 2022 sí que esperem apropar-nos en aquest 2019 d'una manera molt, molt propera. Dir-vos que aquesta Setmana Santa el 100% del sector del càmping estarà obert, dels apartaments també, i el sector dels hotels de la província de Tarragona estaran al voltant del 75-80% oberts. Per tant, hi haurà una activitat alta a la nostra destinació, que el nivell de reserves avui per avui està sent bo. Heu de pensar que Setmana Santa és un client que ens visita, és un client familiar de proximitat, per tant un client català de la zona del nord d'Espanya que també ens visita, però també amb aquesta suma d'activitat de turisme esportiu que hem anunciat, no, com comentàvem, el Mundialito, el Mare Nostrum, són accions doncs, que mouen molts nens i que per tant són nens que venen amb les seves famílies i que per tant s'allotjaran a la nostra destinació.
Segons Berta Cabré, el mercat britànic està reservant i té ganes de tornar a la destinació, però ha dit que la flexibilització en la política de cancel·lació fa que les reserves no siguin del tot fiables a l'hora de fer previsions.
Hi ha hagut una petita frenada, evidentment, quan en el món passen coses, doncs té un impacte a nivell turístic de forma directa i, per tant, notes un cert ralentí, un cert... Però torna a recuperar-se aquestes ganes. El client, aquest proper mercat britànic, té moltes ganes de visitar la destinació. Fa 2 anys que no poden venir i estan reservant i confiem que aquestes reserves siguin fermes. També us hem de dir, el nivell de reserves, abans, fa uns anys, quan parlàvem de les reserves, era una situació molt clara i evident del que passaria en el futur. Avui per avui, la reserva és un compromís feble entre les dues parts, perquè la política de cancel·lació en aquests períodes doncs, que hem viscut ens ha obligat a flexibilitzar-la molt i això fa que fins al dia abans, com aquell qui diu, no saps qui realment vindrà i qui no vindrà.
Pel que fa a la possible afectació que pot tenir la pujada de preus, la presidenta de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, Berta Cabré, ha explicat que els preus s'adaptaran en funció de la seva evolució i a les ofertes d'altres destinacions amb qui estan competint. Amb tot, Cabré ha assegurat que no disminuiran la qualitat dels seus establiments i per això no descarta que acaben pujant les tarifes.
Som una destinació que intentem de fugir d'entrar en una batalla de preus, en una guerra de preus que ens suposi una baixa de la qualitat de la destinació. En això no hi entrem en joc, és a dir, hi ha uns mínims que la destinació ha treballat durant molts anys per mantenir un nivell qualitatiu elevat i, per tant, això no ho podem deixar perdre. Per tant, caldrà veure i caldrà reajustar doncs, en aquest preu que oferirem i aquesta demanda, la recepció, que el nivell receptiu de la demanda, que per veure si som capaços de treure el suficient. Sí que hem de pensar que a nivell d'Europa o a nivell d'altres destinacions tindrem ofertes molt interessants en destinacions doncs, competitives nostres i que per tant, haurem d'anar veient l'evolució de tot plegat perquè com que el dinamisme és tal que no podem pensar doncs, en quin preu... Abans parlàvem de preus estables, no? Fa uns anys parlàvem a l'inici de temporada, editàvem un full de preus i tot, una cosa que ha quedat en l'històric, no? I avui el preu és canviant. El preu d'avui no té res a veure amb el que serà demà ni el que era ahir, no? Anirà en funció de l'oferta i la demanda i anirà canviant.
Per la seva banda, la presidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Meritxell Roger, ha celebrat que l'aeroport de Reus compti amb 23 rutes que connectaran el territori amb Anglaterra, Gales, Escòcia, Irlanda, Bèlgica, Països Baixos i Polònia, així com també Palma de Mallorca. Meritxell Roger ha destacat que el Regne Unit serà el mercat que disposarà de més rutes, més vols i més oferta de places. Per això, Meritxell Roger ha celebrat que l'aeroport de Reus pugui recuperar el 90% del volum de places que s'ofertaven l'any 2019.
El total de places ofertades, tant d'arribada com de sortida, supera el 1 milió i ens arriba al 1.034.776 seients. Es tracta d'una xifra molt significativa, si es té en compte, evidentment, els efectes econòmics que ha tingut la pandèmia per a les aerolínies. Hem tingut una situació molt complexa que ha fet que algunes aerolínies hagin fet fallida, algunes de les que operaven aquí, de fet, o bé algunes hagin redimensionat a la baixa tota la seva operativa. I això també, lligat a la inestabilitat del mercat i a l'augment de preus de carburants, ens fa estar bastant satisfets d'haver pogut recuperar aquest 90% respecte al 2019.
Tant el sector privat com les administracions públiques han remarcat que és important continuar treballant per la desestacionalització de la temporada. L'alcalde de Salou, Pere Granados, feia èmfasi en que s'ha de continuar treballant per desestacionalitzar la temporada turística.
Continuarem treballant, desenvolupant aquests nous productes, reforçant la nostra destinació com un destí familiar, perquè evidentment hem de tenir aquesta gran competitivitat que té la nostra destinació com a turisme familiar, però l'hem de complementar. Producte, nous productes i a més nous targets i nous mercats. S'ha fet referència, per exemple, al mercat alemà. El mercat alemà, el mercat escandinau o el mercat del Benelux de Centre Europa és una molt bona oportunitat perquè vinguin, per exemple, després de Setmana Santa, on tenim un baixó molt important fins que arriba la temporada d'estiu, que és quan les famílies tenen vacances. No? Doncs hem de buscar aquests targets, des de l'over 50, etc, que vulguin venir aquí a casa nostra a tenir una gran experiència vacacional. I insisteixo, el territori té aquesta possibilitat. La que hem de fer és treballar-la i presentar-nos no com un destí estacional, sinó com un destí durant tot l'any.
Per tot plegat, el sector turístic de la demarcació de Tarragona destinarà 900.000 euros a campanyes de promoció, les quals s'establiran en el Pla de Promoció Conjunt. L'any passat, el Pla va tenir un pressupost extraordinari xifrat en 1,5 milió d'euros. Enguany, les actuacions, que s'iniciaran aquest mes d'abril, encara s'estan definint. Tot i això, es donarà continuïtat a les competicions com el Mundialito a Cambrils o la Mare Nostrum a Salou, o altres com el patrocini per a dues temporades de l'equip femení del Manchester City.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El comerç local tindrà tot el seu protagonisme en la 14a edició de la Festa del Mercat a la plaça d'Amposta, que es farà del 19 al 22 de maig. La pregonera serà la propietària de la llenceria Alícia, una figura destacada del comerç ampostí, un eix temàtic que també representa el cartell del certamen. Obra d'Adrià Merín, s'hi destaca un negoci molt reconegut a la ciutat, Casa Jordà, antigament ubicat al carrer Major. S'inspira en la cartelleria d'Alfons Mucha. Aquest any, la festa recupera totalment la presencialitat i també totes les activitats tradicionals, com els tastos al mercat. El programa inclourà un centenar d'actes i es reforçaran els espectacles itinerants als carrers. La Festa del Mercat a la plaça d'Amposta es farà del 19 al 22 de maig.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Ajuntament de Roquetes ha organitzat aquest dilluns 4 d'abril a les 7:30 a la sala de plens una reunió informativa per a tots aquells refugiats ucraïnesos amb l'objectiu de donar informació de tots els tràmits que s'han de seguir. Fins ara, Roquetes ja ha acollit a 18 persones ucraïneses. Els agents rurals han denunciat administrativament a un home acusat de pescar de forma furtiva angules al Delta de l'Ebre. Els fets van passar el 30 de març a Sant Jaume d'Enveja, quan els agents van detectar un bussó no identificat que s'utilitzava per capturar angules. L'aparell tenia llums i estava cobert amb plàstics per evitar ser detectat. L'endemà, els agents rurals van enganxar infraganti a l'individu que va admetre el delicte i es van recuperar 150 grams d'angula que van ser retornats al riu Ebre. El període autoritzat per pescar aquesta espècie acabava el passat 20 de març i l'home no tenia autorització per a aquesta activitat. La infracció, classificada com a greu, pot comportar-li una sanció econòmica que va dels 301 als 60.000 euros.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, la temperatura s'ha anat recuperant durant aquestes últimes hores i a hores d'ara encara mantenim aquest ambient fred amb valors de 5 i 6 graus a molts indrets del territori. Si Carran de Costa és una miqueta més suau, rondant entre els 10 i 12 graus, però en conjunt la sensació és d'un ambient fred, però amb aquest sol que va amortiguant aquesta sensació de fred, i és que durant la tarda continuarem parlant també d'un cel força serenat, de domini del sol, amb alguns núvols, això sí, en punts del Pirineu i també cap a les Terres de l'Ebre, però que aquests tampoc no han de deixar precipitació. De cara a demà tornarem a parlar d'un dia força estable, amb alguns núvols que no acabaran de marxar, de fet han d'anar a més de cara a la tarda, poca precipitació, però malauradament tornarem a parlar d'algunes gelades, sobretot cap a l'interior, i especialment a primera hora del matí. No han de ser tan extenses com les d'avui, han de ser més locals, però en alguns sectors es repetiran. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.